El 91.5 obre Escola de Consum.
Tres minuts per sobre de dos quarts de 12 del matí, com cada dilluns, és hora d'obrir una escola de consum que ens l'apropa la Mercè Alora, responsable de l'OMIC, l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor. Molt bon dia, Mercè.
Bon dia, Sergi.
Ets de les que mai falla, cada dilluns aquí,
sí, sí.
Com un clau a dos quarts.
Intentem estar aquí, malgrat les operadores, que ja hem recollit tres reclamacions d'operadora de telefonia aquest matí.
Avui ja, només en un matí de dilluns?
Només tres. I l'altre per un altre concepte que un dia repassarem, que és el concepte de la paga i senyal. Allò que sempre fem de deixar una paga i senyal en concepte d'algú que farem, d'una compra, d'un servei, doncs què passa amb aquella paga i senyal?
També genera problemes?
Sí, és bastant habitual. Clar, es pensa que donem pagues i senyal tant si ens agrada una jaqueta d'una botiga com si comprem un pis. Sempre és molt probable o és bastant habitual que ens demanin una paga i senyal. Mm-hmm. Hem d'anar una mica en compte què passarà si aquella paga i senyal és d'un import important. En el cas d'avui parlàvem de 1.000 euros. Esclar, quan donem 1.000 euros en concepte de paga i senyal per algo que s'ha de fer d'aquí mig any, hauríem d'anar molta prudència, sí, sí, de què passarà amb aquests 1.000 euros, en quin cas el podem perdre, no? Perquè després venen els problemes.
Avui volem parlar de garanties i ho farem amb dos exemples d'aspiradores.
Sí,
elaborant els nostres oients.
Són reals, tot i que sembla que sigui... són recents, són dos exemples d'aspiradores.
Dos exemples que han passat per aquí, per les vostres oficines?
Sí, amb el darrer mes i mig o així, han vingut... era curiós perquè són una mica diferents i també, tot i ser del mateix tema i el mateix producte, he pensat que era curiós perquè era, en aquest cas, els dos d'un aspirador.
Abans, però, una temàtica que vam abordar la setmana passada, que els oients segurament recordaran, que era el cas de la companyia d'aerolínia Aerosur.
Aerosur, la companyia boliviana.
Exacte. Com està el tema? Recordem que l'empresa era una mica empresa fantasma, dèiem, vosaltres no obteníeu resposta.
Que no sabíem si havia de fer fallida, de fet seguim igual, no sabem si faran fallida, no? Però en aquest cas tenim una bona notícia, i és que una de les quatre que hem tramitat, una senyora ens ha trucat durant aquesta setmana molt contenta perquè havia recuperat els diners. És a dir, ella ja renunciava a fer el viatge, no es volia esperar a veure què passava, si viatjava o no viatjava, perquè era un import important, eren 4.000 i pico euros, i els ha recuperat. Sembla ser que la companyia ha tornat els diners. És a dir, en principi estem veient que no sabem si volaran o no volaran, però que la persona que ha reclamat els diners els ha recuperat, que ja és una bona notícia, perquè amb aquest tipus de casos el més difícil a vegades és recuperar els diners que has pagat.
Clar, el que dèiem, que surtin de la cartera és fàcil, però que torni és complicat.
Exactament.
Més quan hi ha factors que
perdrà
no ens
esperàvem.
Perdrà el
vol, clar, hauríem de parlar dels perjudicis que t'ocasiona, tot el problema de tu tenir programat un viatge, que en aquest tipus de casos també, recordem que era una persona que era de Bolívia, que havia de viatjar, concretament aquesta senyora, i sense mencionar noms concrets, era un cas bastant, a nivell humà, bastant important, perquè era una persona que portava 5 anys estalviant per poder fer aquest viatge amb tota la seva família, el seu país d'origen, amb el qual hi ha un contingut humà important, és a dir, no només parlem d'un cap de setmana, i aquella persona ha pogut recuperar els diners. No podrà fer el viatge, tot tendria dret a reclamar danys i perjudicis i a reclamar la compensació, però jo em sembla que prou contents podem estar que en aquest cas ha recuperat els 4.000 i pico euros dels 4 bitllets.
Per tant, ara faltaran els altres 3 casos, anaven per vies diferents, per tant...
No, hem fet el mateix amb tot, amb les 4 que tenim fins al moment, hem reclamat a la companyia, hem reclamat a l'agència de viatges i hem reclamat a l'Agència Estatal de Seguretat Aèria a Madrid.
Per tant, una bona senyal que potser aquestes altres 3 persones afectades també puguin recuperar els seus diners.
O potser els han recuperat i no ho sabem, nosaltres, aquesta senyora jo ho sé perquè ens ha trucat, molt agraïda, molt contenta, perquè la companyia havia decidit tornar-li els diners.
Doncs una bona notícia que rebíeu avui dilluns o ja la setmana
passada?
No,
la setmana passada ja es va posar en contacte per dir que ja podíem tancar l'expedient, que ja havia recuperat els diners i amb això ja es donava per contenta. No sabem si farà el viatge o no el farà, però com a mínim, amb el pitjor dels casos ja ha recuperat els diners.
Doncs sí, no ha pintat tan magre al final com esperàvem la setmana passada.
Veurem què passa.
A veure si la notícia és que els altres 3 afectats també...
Que ho recuperen i no ho volaran, però o volaran, podran aprofitar els diners i comprar un altre bitllet amb una altra companyia.
Com a mínim recuperar l'import del bitllet. Parlem de garanties, Mercè, perquè és un tema que
dels habituals,
cal destacar, també. És dels habituals, de quan anem a comprar, sobretot, què hem de fer amb les garanties?
Bueno, jo crec que era un bon tema, jo tinc la sensació que amb el bon temps sortim a comprar més, o és època de més consum, de més comprar i de més d'allò. I hem pensat, en aquests casos, en aquests dos casos concretament, d'un aspirador. I era perquè era curiós per tractar un tema que recull la normativa de garanties, i que es veu molt clar amb aquests dos exemples que he posat. M'explico. És quan parlem que hem comprat un producte i està defectuós. Clar, què entenem per un producte defectuós? I aquí és on es veu clara la diferència amb els dos exemples que mirarem.
un producte defectuós, Mercè, podria incloure-ho al sistema de xarxa d'alertes?
Sí, 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 és clar, sí, sí, allò és, si un, és denuncia... un defecte dels més evidents, és a dir, és un defecte que tot i fins tot el fabricant ho reconeix. Mira, he fet un producte, com parlàvem l'altre dia, he fet un cotxe, he fet una moto, he fet una cadireta de nens, que té aquest problema, ha sortit amb un defecte de fàbrica. Això és el més habitual, és a dir, quan parlem de defecte, parlem de no conformitat, que diu la llei. La normativa de garanties no parla de defecte, parla de no conformitats, de productes que no estan conformes. Per què? Perquè va més enllà, és a dir, un producte no conforme no és només aquell que té un defecte, doncs, per exemple, que doncs, bueno, una peça que no funciona, comprem una tele i s'apaga sense tal, en el cas de l'aspirador aquest, és una senyora que l'ha comprat i aquell aspirador es bloqueja, és a dir, deixa de funcionar, i al cap d'un rato proves i torna a funcionar, però clar, lògicament no té un funcionament correcte. És un defecte de funcionament, això és una no conformitat. Però també parlem de no conformitat, i també la llei entén que és una no conformitat, i li dona el mateix valor i té els mateixos drets, quan, per exemple, comprem un aspirador i el que passa és que diem que aquell aspirador no va bé per el que volem.
M'explico. Aquest seria l'exemple que em portaves, que és un senyor, recordem que és un car real, que compra un aspirador pel seu cotxe, i considera que no aspira suficient, que no serveix per l'ús pel qual el va comprar.
Exacte.
Que de fet és com es venia, no? Com un estri que es podia... utilitzar o no.
Això o no, clar, no... aquest cas és bastant més ambigu. Moltes vegades ens ha passat que hem comprat una cosa i després no acaba de funcionar com nosaltres ens havíem fet la idea que funcionaria, o bé com la botiga ens havia dit que funcionaria. És a dir, si comprem un aspirador pel cotxe, ha de ser molt, molt potent o poc potent? Ha d'aspirar tot el que tingui el cotxe? O només ha d'aspirar el més superficial, però ja hem de saber que si comprem un aspirador d'aquells, parlem un aspirador petit, portàtil, del cotxe no aspirarà tota la sorra que tingui, per exemple, i haurem de portar-ho amb un professional perquè ho faci. Fins a quin punt un aspirador de cotxe ha de ser com imaginem que és, o com ens han dit que és.
I aquí les primeres preguntes, Mercè, serien dues. La primera, si pot tornar aquest aspirador, jo respondria que sí, des de la ignorància, i si pot demanar que li tornin els diners, aquí ja ho veig més complicat, jo entenc que no.
Vale. Doncs anem a veure, la llei parla de productes no conformes.
O que no és l'habitual, perdona.
No, sí, hi ha les quatre possibilitats, intento resumir.
Quina seria la solució?
La llei parla de productes no conformes, i tant no conforme seria el primer com el segon aspirador. Per què? Perquè no conforme és un producte que, perquè sigui conforme, s'ha d'ajustar a la descripció feta per la persona venedora. És a dir, si aquella persona t'ha assegurat que allò pot aspirar el cotxe, tot el que hi hagi al cotxe ho ha de fer. Què passava en aquest cas? Que sí que era un producte de la marca tal, amb tal potència, tal, tal, tal. És a dir, no podríem parlar de que no funcionés. Funcionava tal qual deia la caixa que funcionava. Tenia la potència que deia, és a dir, el fabricant no estava dient-te coses diferents, no t'estava enganyant, per dir-ho d'alguna manera. ¿Vale? Però no era el que ens havien explicat que era. Doncs no és conforme. O que sigui apte per l'ús que ordinàriament es destina. És a dir, si un aspirador de cotxes és un aspirador de cotxes, ha de ser apte per això. O que sigui fins i tot apte per un ús especial que tu li puguis donar. Per exemple, si tu compres un aspirador de cotxe, però li dius que a la persona que te l'està venent, que és que tu el necessites per netejar el sofà de casa teva, que té uns coixins, que tal, i t'assegura que allò funciona, allò ha d'assegurar, allò ha de funcionar. És a dir, ha de ser apte per l'ús ordinari i ha de ser apte per l'ús especial que tu has fet esment en el moment de la compra. I a més, ha de tenir la qualitat i la prestació habitual que una persona consumidora pugui esperar. Doncs, bueno, si no reuneix totes aquestes condicions, no és conforme. Tot i que funcioni, tot i que sigui el model que t'han dit, tot i que tingui la potència que t'han dit, però ha de reunir totes aquestes condicions perquè sigui conforme, diu la llei. Aleshores, si no és conforme, sigui perquè no funciona o sigui perquè no s'ajusta a qualsevol d'aquestes opcions, tenim quatre possibilitats. I és que te l'arreglin, si és que és possible, que te'l canviïn per un altre, si és que és possible, que et facin una rebaixa amb el preu i ja te'l quedes així, o fins i tot que tornin els diners. És a dir, les quatre opcions que plantejàvem entra dintre del que planteja la llei.
Segons llei, per tant, sí que podríem retornar l'objecte, podríem demanar els diners, com deies,
sí.
Podríem demanar una rebaixa...
O podríem arreglar-ho. Anem per pas. La llei estableix les quatre possibilitats. La reparació, la substitució, la rebaixa del preu i la resolució contractual, que significa doncs, el teu producte per tu i els meus diners per mi. El que passa és que en un primer moment només es poden demanar les dues primeres. És el consumidor qui pot escollir, però només pot escollir entre les dues primeres. És a dir, jo tinc un producte que no és conforme, sigui perquè no funciona o sigui perquè no funciona com jo creia que funcionava o com podia esperar que funcionés o com m'havien dit que funcionaria, i podem demanar o bé que ens l'arreglin o que ens el canviïn per un altre. Si això és possible. Claro, en el cas de, per exemple, l'aspirador que no funciona, d'aquella senyora que ja l'ha deixat arreglar, doncs aquí bueno, podem dir que ens l'arreglin. O podem dir, ja ens està bé el producte, però amb el canvies per un altre que funcioni bé.
Clar, l'exemple 2 que el portaves de la senyora que compra l'aspirador i que després d'utilitzar-lo veu que es bloqueja i que no funciona, diu que ja han passat dos operaris i que continua i que, igual la vale. cosa.
Però podries donar opció ja, arreglar-ho.
Ja ha utilitzat la primera via, com dèiem. Que tenia el 2...
Ja podríem anar a les dues segones. És a dir, com jo he deixat que m'ho arreglin, doncs aleshores, i un cop arreglat es veu que això continua sense funcionar, aleshores jo passo ja a la segona opció, que seria o me'l canvieu per una altra, o si no me'l podeu canviar per una altra, em torneu els diners o em feu una rebaixa del preu. Però, sobretot aquestes dues segones que hem dit, de la rebaixa del preu i la devolució dels diners, sempre queden per una segona fase. En un primer moment has d'optar o perquè te l'arreglin o perquè te'l canviïn. L'exemple que posàvem de l'aspirador del cotxe. Clar, aquest cas no es pot arreglar, perquè és que sempre que et donin un aspirador de la mateixa marca, mateixa potència, mateixes característiques, continuarà sense ser no conforme, perquè el problema no és que no funcioni, és que no s'adapta a el que tu havies demanat o el que t'havien explicat. En aquest cas no podem optar per la reparació. Si substituïm, doncs clar, si substituïm pel mateix, tornarem igual. Podríem substituir per un altre. Això sí, si tu consideres que un altre model, una altra marca, sí que s'adaptarà, podríem optar.
Si entenem, Mercè, que el venedor ens l'ha venut per un ús que al final no és el que pot assumir aquest objecte, aquest estri, hi ha alguna manera de fer-ho entendre? Perquè clar, al final no deixes de ser un venedor, suposo que ens hem de dirigir al propietari de la botiga, però esclar, el fet que fins i tot algú digui, mira, m'heu enganyat, vull que em torneu els diners.
Clar, és que aquí entrem en el tema que diem sempre, que és el tema de la prova. Tu pots assegurar que tu vas dir que el volies per un ús específic, especial, concret, i que et van assegurar que sí. Però lògicament això s'ha produït d'una manera verbal, tornem a lo mateix de sempre, tu podries estar inventant. De fet, el que sí que és segur és el que posa la caixa, i allò s'adequa a el que diu la caixa, és de tal marca, és de tal potència i tal característiques. Però a més servirà per allò, bueno, com pots demostrar que aquella persona que t'atés, que és un dependent o que és el responsable, qui sigui, t'havia dit i t'havia assegurat que allò faria el que tu volies. Aquí podem trobar el problema de sempre, el conflicte, clar, és paraula contra paraula i no podríem obligar a que te'l canviessin, més que res perquè funciona. El que passa és que aquest cas és més difícil, quan una cosa funciona però no és conforme per algun altre motiu, és bastant més difícil de resoldre que quan no funciona, quan té un defecte.
I Mercè, parlant de les garanties ja amb un caràcter, un terme una mica més general, quina vigència acostumen a tenir les garanties? Sempre va segons producte, però vaja.
No, tot el que estem parlant són dels productes que en diem béns de naturalesa duradora, que és la normativa de garanties, que són, per exemple, mobles, tot el que siguin articles de la llar, accessoris, estris domèstics, electrodomèstics, vídeos, vehicles, motocicletes, joguines, jocs, hi ha una llista ben extensa.
I entraria de tot.
Sí, doncs tot el que siguin béns de naturalesa duradora se li aplica aquesta normativa de consum. I aquesta normativa de consum diu que tenim 2 anys de garantia. Tot i que sí que és veritat que a mi m'agrada sempre diferenciar que el mateix article de la llei que diu que tens 2 anys de garantia, és a dir, que durant 2 anys tu podries reclamar el que hem dit, la reparació, la substitució, rebaixa el preu o devolució dels diners de qualsevol producte que no sigui conforme, entenent com la no conforme tot allò que hem explicat, la llei diferencia què passa amb els 6 primers mesos i què passa a partir dels 6 primers mesos d'aquells 2 anys. Per què? Perquè qualsevol problema que surti amb els 6 primers mesos, tu no has de demostrar res. És a dir, que en principi no podrien dir que allò tu estàs inventant tu o que li has fet tu. Això és molt habitual amb els mòbils. Quan comprem un mòbil i al cap d'un mes resulta que es bloqueja, que s'apaga, que no funciona, et poden dir, l'has mullat, s'ha
tallat,
claro, tot aquest tipus de coses. Doncs, bueno, si volen argumentar que hi ha hagut un mal ús per teva, amb els 6 primers mesos ho haurien de demostrar. No serveix amb la paraula que t'ho diguin. I per sistema no poden dir-te, això no ho cobrim. T'ho haurien de demostrar. I t'ho haurien de demostrar doncs, bueno, amb un informe d'un tècnic o alguna cosa així. Però a partir dels 6 primers mesos sí que t'ho poden dir. És a dir, a partir dels 6 primers mesos et poden dir que hi ha hagut un mal ús, que hi ha hagut una manipulació indeguda, i hauries de ser tu qui demostrés que aquell defecte que estàs reclamant no l'has provocat tu, sinó que ja venia d'origen, que això és bastant complicat. És a dir, que el problema del mòbil que plantegem, per exemple, tu l'hauries de portar amb algú que et fes un peritatge, un informe, un tècnic, i que digués que el que li passa al mòbil està el problema, doncs jo que sé, té un fallo a la placa base, i que allò no li has fet tu ni perquè l'has mullat ni perquè l'has portat a esquiar, sinó que ja venia d'origen.
Però ja hem superat els 6 primers mesos, hauríem de buscar una mica...
Sí, és qui té la càrrega de la prova, que en diem, és a dir, qui ha de demostrar. Doncs tot i estar en termini de garantia, podria ser que t'obliguessin a demostrar que allò és realment un problema de garantia, és a dir, que venia d'origen, que no l'hi has fet tu. Perquè, clar, hem de recordar que la garantia només cobreix el que són defectes d'origen, és a dir, el producte que hi ha, el defecte o la no conformitat que ja portava el producte quan venia.
I des dels 6 mesos en endavant fins als 2 anys no hi ha més traves?
Si no, nosaltres en principi, qualsevol problema que surti...
Volem presentar un producte que té 1 any i 11 mesos... si encara està dins garantia, no ens poden dir res. La garantia hi és, i si ho demostrem...
Tenim un producte que té un any i 11 mesos, o que té un any i un mes, un ordinador, i cada cop ens fa no sé què i deixa de funcionar. Doncs el que has de dir és que és no conforme, en aquest cas perquè presenta un defecte de funcionament. I has de reclamar sempre al venedor, això és important, és a dir, que no ens enviïn el servei tècnic de la marca, que no ens enviïn a la marca. El responsable de la garantia és sempre qui te l'ha venut. Normalment sempre tenim, normalment o sempre hauríem de tenir un tiquet, una factura de compra on diu el responsable d'aquella venda, la botiga tal o el centre comercial tal. Doncs és allà aquell representant, aquella raó social que surt el tiquet o la factura, qui ha de respondre de la garantia del producte.
Segurament alguns, Mercè, també s'hauran trobat ara en aquests últims anys immersos en la crisi, també pensant ara en les garanties, hem d'anar a reclamar, com deies tu ara, el venedor. Però si comprem un producte i aquell local, aquell comerç, al cap de 2 anys,
ja
menys,
és,
ja ha desaparegut,
què
hem de fer?
És bastant habitual. Aleshores, la llei el que planteja és que si és impossible anar contra el venedor, per lo que sigui, podríem anar contra el fabricant. És a dir, el fabricant no és que no tingui responsabilitat sobre el que ha fet, però en primera instància sempre és el venedor. I si veiem que no, per lo que sigui, o perquè no ens ho resol, o per el problema que puguem tenir, sempre podem anar al fabricant. L'únic que no se li pot reclamar al fabricant d'aquelles 4 opcions és la devolució del preu. Perquè, clar, de fet, nosaltres no hem pagat al fabricant, amb la qual cosa no li podríem demanar al fabricant que ens tornés diners. Però li podem demanar que ens arregli allò que no funciona, que ens ho canviï per un altre, això sí que li podem... O sigui, la responsabilitat del producte la continua tenint el fabricant i li podríem reclamar.
Doncs, com veieu, la garantia ens cobreix... ens dona, vaja, aquestes 4 solucions dins d'aquests productes no conformes segons la llei. Ja hem explicat que es divideixen aquestes 2 fases. Molt interessant avui, Mercè, la conversa. Hem estat una bona estona parlant de
sí,
consum.
Sí, és un tema llarg, ja dic. Després hem d'anar a concretar cada cas concret, què et van dir quan el vas comprar, què has fet tu amb el producte, per què tal, i sempre es pot intentar, doncs, bueno, encabir el cas que concret cada lloc amb algun article de la llei que ens pugui ajudar.
Ja ho sabeu, si teniu problemes amb les garanties, teniu tota una experta en la Mercè Álvarez, a l'OMIC, l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, i cada dilluns aquí al Sant Cugat a Fons. Mercè, moltes gràcies i fins una propera.
Igualment, gràcies. Sí.
El teu dia a dia, a Sant Cugat a Fons.